Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, bon dilluns, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Rafa Sanahuja a la redacció i a la producció i el Ferran Capdevila a la producció. Us imagineu el Papa Francesc a Manresa i potser també a Montserrat o altres punts de Catalunya el segon semestre de l'any vinent, per dir alguns mesos aproximats? Seria fantàstic. Sembla que el Sant Pare, segons comentava el mateix dissabte el cardenal Joan Josep Omella després de visitar-lo al Vaticà, somreia quan se li va insistir en la petició de venir aquí a casa nostra, perquè certament, com també comentava l'arquebisbe de Barcelona, li agradaria molt, perquè no coneix Manresa i un jesuïta se sent cridat a aquest lloc. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola en aquesta visita al Pontífex, rutinària habitual després de la renovació de càrrecs a l'episcopat, va explicar que el Sant Pare estudiarà aquesta visita alhora que es veurà com evoluciona la pandèmia i la salut del mateix papa, que discerneix molt totes les coses, i va concloure Omella. Així hem quedat, amb aquesta naturalitat que el caracteritza. Tant de bo pugui venir. Nosaltres ens sumem a aquest desig. Fins i tot, més enllà de les creences, molts catalans i catalanes veurien amb bons ulls la presència de Francesc, que no és només un home de Déu, sinó que també és un gran comunicador i, sobretot, un artífex de pau, de concòrdia i de diàleg. És qüestió de temps saber si finalment el Sant Pare vindrà aquí. L'any ignasià, que seria el motiu de la seva estada a Manresa, és des del maig de l'any vinent, el 2021, fins al 31 de juliol del 2022. Per tant, amics i amigues, hi ha temps per pensar-ho. Avui analitzarem la situació a la Comunitat de Madrid, on han entrat en vigor unes mesures restrictives en 37 zones d'aquest territori. A l'entrevista ens acompanyarà la periodista Celeste López, corresponsal, o millor dit, redactora en cap del diari La Vanguardia a Madrid. I a la taula d'anàlisi parlarem d'Itàlia, que entre ahir i avui fins al migdia ha votat sobre una reforma de la Constitució que preveu reduir d'un terç les cambres legislatives. Un debat interessant que també és present aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol. Ens posem en marxa, passant 2 minuts i mig de les 6. El pensament del dia, abans del resum informatiu, ens l'ofereix avui l'activista i economista Arcadi Oliveres.
La infravaloració ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans, és a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el resum informatiu. Abans de tot, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que tenim un número de telèfon de WhatsApp que té un ús molt senzill, deixar missatges de veu o escrits.
Tu ho has dit, Ignasi, aquesta casa Radio Estel disposa des d'allà d'aquest nou canal de comunicació amb els nostres oients. Des d'ara i en qualsevol moment poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del WhatsApp, consultes, suggeriments, opinions, crítiques moderades, tot el que vulguin. WhatsApp de Radio Estel, que és el 663-9930-62. Repeteixo, 663-9930-62. A partir d'allà podeu participar amb els vostres missatges o àudios.
Doncs molt bé, el 663-9930-62. Jo també me l'apunto, Rafa.
Perfecte.
El govern recomana no viatjar a Madrid, ho ha dit avui el mateix president Quim Torra, i es planteja ampliar restriccions a Catalunya.
Així és, degut a la situació sanitària que ha portat el president espanyol a reunir-se amb la presidenta de la comunitat aquest mateix matí. Torra ha avisat que s'ha parlat amb Aena i amb Renfe perquè a totes les estacions de Catalunya, en trànsit de Madrid i a l'aeroport de Barcelona, es facin controls de temperatura a totes les persones provinents de la Comunitat de Madrid.
I malgrat que la situació a Catalunya no és tan greu com la de Madrid, el president també ha fet una crida a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes.
Així és, i ha recomanat reduir el nombre de persones que es permeten les trobades, que actualment, recordem, és de 10. Torra ha animat a aprofitar al màxim eines com el teletreball, ha afegit que si entre tots no en som capaços, s'estan plantejant mesures com el tancament de parcs infantils o la insistència en l'ús de la mascareta també en bars i terrasses.
Un grup de treball és finalment la resposta de Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso a la greu situació de Madrid.
Així és, el president del govern espanyol i la presidenta de la Comunitat de Madrid han acordat aquest dilluns crear un grup de seguiment de la Covid que es reunirà setmanalment per planificar les respostes contra la pandèmia.
Pedro Sánchez, per cert, ha definit aquest acord com el Pla Madrid, perquè la comunitat, segons ha comentat, revesteix unes singularitats que no tenen altres.
Així és, singularitats com ara ser el centre econòmic i empresarial i la seva densitat de població. Parlem del centre econòmic i empresarial del país, evidentment. Mitjans de rastreig, d'assessorament, suport legal de les forces armades i mitjans policials, entre d'altres, és el que ha ofert Sánchez per doblegar la corba a Madrid. En concret, ha detallat 2.700 rastrejadors que han ofert a la comunitat.
Parlem d'Itàlia. Aquest país serà tema en la nostra taula d'anàlisi d'aquí a uns minuts. Els sondejos a peu d'urna, que després del tancament dels col·legis electorals a les 3 d'aquesta tarda, concedeixen un respir a l'esquerra a les regionals. Anem per parts, perquè també hi ha hagut eleccions regionals.
Uh-huh. És el centre-esquerra hauria resistit l'embestida de l'ultradreta i conservarà la Toscana. Així ho assenyalen els primers sondejos a peu d'urna. Si els resultats finals confirmen aquests números, els socialdemòcrates italians respiraran tranquils després d'unes setmanes, Ignasi, de molts nervis, ja que els sondejos assenyalaven pràcticament un empat tècnic entre les dues formacions. Després parlarem de tot plegat.
Efectivament, perquè recordem que a Itàlia hi ha eleccions en algunes regions i també aquest referèndum sobre la reforma constitucional. Hora de saber ara quin temps farà en les properes hores. A Barcelona ha plogut una estona avui i també què passarà els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Últimes hores, per no dir últim dia de l'estiu. Avui sí, avui últim dia de l'estiu, però en canvi demà comença la tardor, 3:45 de la tarda. I pel que fa al temps, hem de continuar parlant al llarg de les properes hores de temps insegüent, estable, sobretot a comarques de Barcelona i de Girona, amb possibilitat de ruixats de caràcter dispers. I de cara a demà, amb més clarianes, però també demà a la tarda, possibilitat de ruixats i també d'alguna tronada a punts a les comarques de Girona, també del Pirineu, Prepirineu i comarques del nord de Barcelona. Temperatures amb tendència a baixar una miqueta, i més que ho faran durant la segona part de la setmana, que ens portaria amb un ambient pràcticament de tardor, sobretot pel que fa a les temperatures diurnes. No és que hagi de fer molt de fred, però no tindrem les temperatures tan altes de les últimes jornades. L'aixafogot de moment es mantindrà amb nosaltres.
Gràcies, Jordi. Acabem recordant que hem entrat en la setmana de la Festa de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Serà aquest dijous. També a Tarragona són dies grans aquests, tot i les restriccions pel Covid. El dimecres 23 és Santa Tecla, patrona de Tarragona, i divendres se celebrarà la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus. Centrant-nos en la Mercè, us comentem i us anunciem que, com cada any, Ràdio Estel transmetrà l'Eucaristia, la missa pontifical, a 11:45 del matí aquest dijous, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. La Mercè també és patrona de tota la província eclesiàstica de Barcelona, que inclou igualment les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Els bisbes de Catalunya parlen de la Mercè, invocada com a patrona i protectora de les persones privades de llibertat en alguns dels seus escrits d'ahir diumenge.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
4 minuts i serà un quart de set, ho dèiem en començar. Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso han acordat avui crear un grup de seguiment del Covid que es reunirà setmanalment per planificar respostes contra la pandèmia. El formaran dos ministres del govern espanyol, concretament Salvador Illa i Carolina Darias, i dos consellers madrilenys autonòmics, com són el vicepresident Ignacio Aguado i el titular de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero. Recordem que des d'avui dilluns la comunitat madrilenya té restringits els accessos a 37 zones bàsiques sanitàries amb alta incidència del coronavirus i només hi pot entrar i sortir per treballar, per anar a escola o per motius de força major. En parlem avui amb una companya periodista, Celeste López. Ella és la redactora en cap del diari La Vanguardia a Madrid. Celeste López, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, aquí trabajando mucho, pero bien.
Treballant perquè la situació és molt excepcional, oi?
Muy, muy excepcional. Vamos, la situación es gravísima y no son palabras que yo diga, sino lo que dicen todos los... Bueno, lo que dicen los datos y lo que dicen todos los expertos. Incluso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, pues también lo reconocía, ¿no?
Sí. ¿Com s'estan vivint a la Comunitat de Madrid aquestes hores marcades per l'entrada de les mesures restrictives més dràstiques?
A ver, se está viviendo con una incertidumbre enorme y con una gran desconfianza, porque las medidas que se han comentado, que bueno, que se han puesto en marcha hoy, pero bueno, en realidad, de verdad, no empiezan hasta el viernes, hasta el miércoles, porque ahora lo que son controles informativos, y esta mañana que estuve yo en los distritos afectados, pues la realidad es que no había una gran diferencia respecto al día anterior o al mismo viernes, ¿no? Porque la gente no se entera, no se ha enterado porque no ha habido una buena comunicación. Se está viviendo con la sensación de que esto llega tarde y mal, porque los datos de la Comunidad de Madrid hace semanas que son muy preocupantes, pero no hay, no se han, se ha ido dejando, se adoptaron hace 15 días unas medidas que evidentemente, como suele pasar, no han sido tampoco muy claras y la gente tampoco cumplió, como que era lo del tema de las terrazas, no fumar, se quedaron con las cosas anecdóticas. Uh-huh. Se han perdido 15 días y ahora nos encontramos con unas medidas mucho más drásticas, pero que en la práctica tampoco lo son, porque las restricciones que se ponen a la gente son restricciones que en realidad no son tantas,
sí,
porque las excepciones son muchísimas, de tal manera que se sabe que no va a poder funcionar.
Sí, per tant, la gent farà vida gairebé normal, com fins ara, creu vostè?
No, a ver, es que las excepciones no solamente son lo que decías para ir a trabajar, que ya es mucho, o para ir a cosas, a situaciones de fuerza mayor, ¿no? Se permite ir a comprar, se permite ir a renovar un documento, se permite... Y entonces, si vierais un poco cómo es esa zona... la zona afectada. Madrid, el centro de Madrid funciona como succionador del resto.
Sí.
Todo el mundo se mueve de un lado para otro. De tal manera que, por ejemplo, la gente de Vallecas coge la línea 1. La línea 1 va desde la M40, M50 y atraviesa todo el centro de Madrid hasta Plaza Castilla. De tal forma que la gente que va a trabajar, evidentemente, tiene a 3 paradas y Atocha y tiene a 5 paradas la Puerta del Sol. Lo que quiero decir es que si tú vas a permitir que la situación es muy grave en estos sitios, tú vas a permitir que la gente se mueva, cosa que yo no estoy diciendo que tenga que ser de una forma u otra, pero si tomas esas decisiones, pero permites la movilidad a Atocha y te vas a la Puerta del Sol, pues bueno, la situación, pues no puedes cortar la expansión del virus.
Recordem que a Madrid hi ha algunes zones on estan en vigor aquestes restriccions i pot donar-se que a una banda d'un carrer hi hagi les restriccions i a l'altra no. També en algunes ciutats de l'extraradi de Madrid pot passar això, oi?
Sí. Esto está pasando. Bueno, es un poco, me recordaba un poco lo de Hospitalet con Barcelona, ¿no? Pero,
sí.
Pero aquí también ha habido un problema que se suma, yo creo. Cuando en Barcelona se hizo una serie de restricciones, en Cataluña se hizo una serie de restricciones, yo creo que se explicaron. Se explicaron qué eran los motivos y qué es lo que estaba ocurriendo. Aquí se decidieron que los distritos que tenían, los barrios, las áreas de salud básica que llaman, que superaban una incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes, estaban incluidas dentro de esas restricciones. Pero no es así. En Fuenlabrada, por ejemplo, hay zonas en las que se han restringido con 600 casos, los mismos que, por ejemplo, hay en la calle Serrano o la calle Goya. Y, sin embargo, están restringidos. Y Lavapiés, sin embargo, que está en el centro de Madrid, tiene también, supera los 1.000 y no ha sido restringida. ¿Por qué? Bueno, pues se comenta, se dice que es que, claro, cerrar el centro de Madrid, cierras el centro comercial. Entonces, claro. Todo eso genera una desconfianza que sin la ayuda de los ciudadanos y la colaboración de los ciudadanos, esta pandèmia no se puede gestionar.
Certament. Una qüestió, senyora Celeste López, redactora en cap del diari La Vanguardia Madrid. Per què creu que no s'han pres aquestes restriccions ara fa 15 dies o abans? Difícil de saber, potser.
No.
Conflictes polítics, potser, també?
No, es muy fácil hablarlo, es muy fácil utilizando, o sea, si nos quitamos todo el tema político y hablamos desde el punto de vista de salud pública, los expertos de salud pública lo que te dicen es que estas medidas no solamente son insuficientes, sino que lo único que no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque en 15 días, primero que no son 15 días, o sea, la vida hoy sigue igual que fue el viernes. La semana que viene se tienen que tomar decisiones. Se tiene que ver si esto ha parado o no ha parado. Como se ve hoy, la vida no ha parado. Si no para, si seguimos en la misma movilidad, es imposible frenarlo. Uh-huh. Lo más seguro, no solamente que se amplíe otros 15 días, sino que se amplíe en más zonas. Madrid va abocada a, no voy a decir que a un cierre total, pero sí que aumentaría el número de restricciones de movilidad en muchas áreas.
Va pitjor, tant de bo no encerti ara amb aquesta previsió, però vostè que està allà segur que ho veu en aquesta línia i es veu venir, com es diu. En tot cas, sabem que hi ha una certa decepció en una part de la població madrilenya, de tota la comunitat. Com s'està expressant aquesta decepció i com es pot expressar els propers dies? Creu que hi haurà fins i tot protestes al carrer?
Sí, bueno, hay protestas, una protesta, a ver, también hay gente que ha tomado esto como si fuera una cuestión de que los barrios más humildes son los que están siendo segregados respecto a los otros que no son tan humildes.
Sí.
Yo no sé si es realmente eso así o no es así, yo lo que creo que hay una cuestión mucho más económica, lo que te contaba un poco del tema de Lavapiés. No cierras Lavapiés porque es una zona comercial. Te interesa que esa zona comercial, que es donde van los turistas o donde se produce más movimiento comercial, no se cierre. Vallecas importa menos, pero permites que la gente salga a trabajar porque es la mano de obra del resto de zonas comerciales, ¿no? Puede haber, evidentemente, una cierta discriminación. Así lo toman algunos vecinos. Yo creo que es que aquí no se ha explicado nada. Si a lo mejor a la gente le hubieran explicado que es que la situación es gravísima, que estamos superando los casos pero por goleada, que si esto no lo hacemos entre todos, o sea, si no hubiera una cierta pedagogía que ha faltado, y en vez de decir eso, Isabel Díaz Ayuso habla de inmigrantes y de ocupaciones y tal, pues a lo mejor la gente se lo hubiera tomado de otra manera Y vuelvo a decirte, sin la col·laboració de la gent no podem fer nada contra la pandèmia.
Sí. Bé, avui ens acompanya Celeste López, redactora en cap del diari La Vanguardia a Madrid. A nivell de comunicació, vostè que es troba en aquest gremi nostre, com es viu aquesta situació tan difícil en aquests moments i quin paper poden tenir els mitjans de comunicació aquests propers dies?
Perdona, es que te estoy oyendo fatal.
Disculpe, ¿qué papel, se lo pregunto en castellano, qué papel pueden tener los medios de comunicación estos próximos días y cómo se vive a nivel de comunicación esta situación tan difícil en Madrid?
Bueno, hacemos, ya sabes, esto sí que da, yo creo que da igual donde estemos, los periodistas vamos a seguir haciendo lo mismo. A nivel de comunicación, lo que intentamos, yo creo que entre todos, de alguna manera u otra, por lo menos hablo de lo que es mi área, ¿no? En el área de salud, que yo conozco más, es intentar dar una información lo más objetiva y menos alarmante, huir un poco de toda esa alarma, que la realidad es la que es, al final se impone. Tú puedes no ser alarmista, pero la realidad es que la situación es complicada, muy complicada. Uh-huh. Y lo que ves a nivel de comunicación es que en muchas ocasiones tú te puedes esforzar en contar lo que está pasando, pero a la gente tampoco le llega. No le llega porque prefiere más creerse un bulo o una cosa que lleve por WhatsApp que una informació contrastada.
Sí, aquest és el problema, que circula molta informació. Vivim en aquesta societat tan intercomunicada, tan supercomunicada, oi? I això de vegades genera aquestes notícies. O massa alarmistes o fins i tot negacionistes, també, no?
Total. Sí. O sea, que a veces piensas que tantas horas para esto, ¿no? Pero bueno.
Bé, moltes gràcies, Celeste López. Un plaer conversar avui amb la redactora en cap del diari La Vanguardia a Madrid i, pel que ens diu, també molt posada en els temes de salut que en aquesta època especialment són molt importants, per a tots.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una propera ocasió. Una abraçada.
Una abraçada forta.
Passen 6 minuts d'un quart de 7.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
Dos protagonistes avui, Rafa, oi?
Sí, escolta, m'ha encantat aquesta periodista, la Celeste.
Molt bé.
Aquest DG madrileny aquí té molta... A mi em fa molta gràcia i s'ha explicat molt bé. Felicitats molt bé a la Celeste i a tu per l'entrevista. Hem tingut dos protagonistes, Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso, i de la roda de premsa posterior, que ja s'ha parlat molt de les mesures d'aquesta comissió per anar informant, vull posar el focus en la posada en escena.
Sí, però eren Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso o Donald Trump i Angela Merkel?
A tu te sonava una cosa més global, més mundial.
Sí.
Perquè, expliquem als oients que no han tingut ocasió de veure-ho, resulta que l'escena era la següent. Ells dos, amb els micròfons, els faristols...
I amb distància, sense mascareta, però amb distància.
Amb distància, respectant. I darrere d'ells, atenció, 40 banderes, 20 de la comunitat... Els que jo he contat, perquè m'he posat a contar-les. 20 de la Comunitat de Madrid i 20 d'Espanya. Alternant una d'Espanya i una de la Comunitat de Madrid. I grans, i grans. Allò era un festival de banderes, una meravella. Era com molt deslumbrant, realment. O sigui que, no sé d'on les han tret. Si tens alguna teoria, Ignasi.
No sé, o les tenien, jo em pregunto, les tenien o les han comprat?
Jo crec que el equip de comunicació ha dit algo. Escolta, ves al Corte Inglés i de seguida em portes 20 banderes de cada, que això quedarà fantàstic.
Bé, una mica d'humor, sigui com sigui. Per cert, la jaqueta d'Isabel Díaz Ayuso, deixa'm un apunt de moda, Rafa, per acabar.
Endavant.
Es fusionava amb el color vermell, amb el vermell de Madrid i de la bandera espanyola. Fins,
estava tot estudiat, Ignasi.
Gràcies, Rafa. De seguida, la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Pones, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Quatre minuts i mig i seran 7:15. Itàlia ha votat aquest diumenge i fins al migdia d'avui dilluns per elegir els governs de 7 regions, però també per decidir si el país retalla d'un terç els seus parlamentaris, concretament dels 945 actuals a 600 entre les dues cambres, la Cambra de Diputats i el Senat. És el quart referèndum constitucional en la història de la República. La reducció, una reivindicació del moviment 5 estrelles, molt persistent aquests anys, té partidaris i detractors. Els que hi estan a favor creuen que es retallaran despeses i s'agilitarà el debat polític, mentre que els contraris opinen que l'estalvi és mínim i que la mesura seria un regal per a la formació populista. Ja veieu, hi ha de tot. Sigui com sigui, el debat ha estat intens, especialment des de l'inici de la pandèmia. Són molts els italians que argumenten, com també es diu aquí a Catalunya i al conjunt d'Espanya, que no cal que hi hagi tants parlamentaris tenint en compte, diuen alguns, la poca feina que fan. A més, si la reforma és ratificada pels ciutadans, s'haurà de decidir després si es canvia la llei electoral perquè el sistema sigui més proporcional o si es manté l'actual reduint circumscripcions. En els partits hi ha diversitat, però finalment el Partit Demòcrata ha demanat el vot afirmatiu, com els de Luigi Di Maio, els de 5 estrelles, 5 estrelles. Itàlia, en definitiva, segueix endavant amb moltes sacsejades en el si del govern, amb canvis d'aliances després del primer pacte entre 5 estrelles i la Lliga, però mantenint el primer ministre, Giuseppe Conte, al capdavant. Aquest fet sí que no és gens habitual a la Itàlia de les últimes dècades. Ens acompanyen per parlar-ne aquí a l'estudi de Ràdio Estel el geòleg Luigi Contento, que és membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, Clicat. Bona tarda, senyor
Bona
Contento.
Bona tarda.
Com està?
Bien, ¿es tú?
Bé, gràcies a Déu. La pandèmia no l'ha afectat directament, el COVID.
No m'ha afectat per nada.
Gràcies a Déu.
Porque estuve muy prudente.
I sí, això és fer bondat, com es diu en
sí,
català.
Sí, clar,
eh?
Clar.
També tenim amb nosaltres un altre italià que viu aquí a casa nostra, a Catalunya, Giorgio Chevalart. Ell és el delegat d'ajuda a l'Església necessitada de la diòcesi de Terrassa, entre altres tasques. Senyor Chevalart, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantat de poder estar amb vosaltres.
Gràcies. El senyor, si vostès parlen en italià, no seria pràctic perquè els oients, o molts oients, potser no els entendrien, però el senyor Luigi Contento entén el català. Per tant, si vol vostè parlar en català, senyor Chevalart, Luigi Contento parlarà en castellà, cap problema.
Entendo.
Bé, com valoren, si poden començar breument, aquesta possible reforma constitucional, que segons els últims sondejos, ho podem avançar d'última hora, guanyaria la reforma constitucional?
No, sobre esto no estaba en duda.
Sí, el primer ministre ho convoca per guanyar, diguéssim,
sí,
no?
Sí, claro. Esto, no, era más lógico que ganara el sí, porque teníamos un parlamento y un senado con muchísimas personas. No es por el gasto de personas de más, pero el problema es que ante un ejemplo de moderación de gastos, y también porque prácticamente es una cosa indecente, porque en Europa nosotros éramos los únicos a tener todo este número enorme de diputados y de senadores. Bueno, no están de acuerdo las minorías, porque la minoría dice que prácticamente no se, con esta reforma no se salvaguarda la minoría, pero no se puede gobernar un país como estamos gobernando desde 70 años, donde prácticamente un partido con 4 diputados condiciona la vida política y económica de un país. Desde 70 años hemos hecho pentapartido, tetrapartido, trispartido, heptapartidos, una cosa imposible. Y entonces, yo no soy por el proporcional puro, ma solo por il maggioritario, perché praticamente se tu ganas la elezione tiene che governare. Después se lo hace mal, la prossima elezione te castigan e praticamente governaran los otros, però che il governo pueda governar.
El més votat pugui governar pueda després. Governar. Les aliances parlamentàries són difícils después, també. Después, no?
Claro, però per lo menos io faria un trancamento al 7-8% per eliminare questi piccoli partitici, perché sono piccoli, pequeñissimi, che possono determinare lo che sta passando in Spagna.
Sì, che això è molto discutibile anche.
Sì, ma in Spagna sta passando la stessa cosa che passò in Italia, che sta passando in Italia.
No? Soprattutto pel que fa a la necessità di reduir parlamentari.
Sì, claro. Sí. No, ma non è tanto questo, perché no se puede, no puede. Cinco diputados condicionar la vida de un país.
És la visió de Luigi Conte.
Sí, no, la visió de mi.
Senyor Giorgio Chevalar, què en pensa vostè? Sí.
Bueno, jo dic que si es fa un referèndum, que a més era inútil perquè tots els partits s'havien posicionat a favor del sí, cal recordar que el Partit Demòcrata, que estaven al no quan portava endavant el govern de la Lega i el 5 Stelle, va canviar per al sí quan va estar al govern, però vaja. A banda d'això, estaven tots d'acord. I s'ha fet el referèndum com a gasto inútil perquè l'havia demanat una quinta part dels senadors. Ara bé, és com demanar si vols pagar impostos. Clar, la gent diu, vols que hi hagi menys parlamentaris, vols que estalviem? I la gent diu, sí. Però el problema d'Itàlia no és tenir 600 parlamentaris o 945. El problema d'Itàlia, com a molta part d'Europa, com passa a Espanya, és la manca de representativitat de les forces polítiques, perquè estan atrinxerades, que manen el secretari del partit de torn, no es pot expressar una preferència, i això és el mateix que passa a Espanya. Aleshores, aquestes són maquillatges per fer veure que estem fent alguna cosa, però és veritablement un exercici de populisme, perquè tampoc és aquest el gran estalvi. Me'n permet un comentari polític més profund. Els populistes, com els 5 Stelle, són capaços molt bé de criticar. Ho fan molt bé i tenen raó, tenen raó. Però després, quan els hi toca governar, ho fan pitjor que els altres, com tenim l'exemple a Roma o a altres llocs. Aleshores, vull dir, el problema fonamental de la representació, evidentment hi ha un problema de minories, té d'haver-hi una barrera per damunt de la qual, si és el 3, el 4, el 5, no ho sé, potser el 7, el 8 és una exageració, i després és una feina de la política buscar, trobar coses comunes. Que, per altra banda, si no som capaços de trobar unitat a Europa, a França, a Itàlia, a Anglaterra, amb el boig aquest que està jugant a la ruleta russa, no? Vull dir, és un problema més de fons, és un problema cultural que la gent està lluny de la política. Està lluny perquè no pot triar la persona, té de triar una llista tancada que la decideix el secretari del partit. Això, perdoneu, però és una M.
Doncs ha quedat clara l'opinió també de Giorgio Chevalar, sí. Que segur que molts oients poden compartir, és a dir, que no hi hagi partitocràcia, sinó més democràcia.
Claro, sí, però el problema qual és? Que sí, el referèndum era ja, lo daban por descontado, i ja estava. Però, claro, si el referèndum s'acaba així, no passa nada. O sea, no hemos hecho nada.
S'ha de fer una reforma, com dèiem abans.
El referèndum tiene que ser el punto de salida por una reforma profunda, pràcticament una nueva elección electoral, una nueva reestructuración de tot el sistema político italiano. Sí. Esta història.
Sí, sí, però efectivament ja ho hem apuntat que després d'això s'ha d'aplicar això amb noves lleis. Per clar. Cert, que segons les últimes dades, amb la meitat dels vots escrutats del referèndum, el sí guanya amb el 68,1%, sí. I el no 31,9%. Ja ens ho deia el senyor Contento, que estava cantat, no?
Sí, sí.
Que guanyava el sí, i posant l'exemple a Giorgio Chevalar de si li agradaria pagar més impostos a menys, doncs ja sabem que
sí,
guanyaria.
Però també con el referéndum se han puesto también elecciones de comunidades
sí,
y municipales.
Sí.
Entonces, el dispendio, o sea, las comunidades que tenían que practicar sus elecciones, como los ayuntamientos que estaban en crisis.
Sí.
Entonces han acorpado todos.
Ho han agrupat perquè després de la pandèmia s'havien ajornat algunes eleccions. Bé, avui amb el geòleg Luigi Contento i amb el delegat d'ajuda a l'Església necessitada a la diòcesi de Terrassa, Giorgio Cevallard, parlem de la situació a Itàlia pel que fa a les eleccions en algunes regions. El centre-dreta guanya en 4 com a mínim i els primers sondejos donaven alguna victòria al centre-esquerra. Bé, en tot cas, la política italiana viu una legislatura molt curiosa. Va haver-hi aquella, podem dir, estranya aliança, ara fa 3 anys, entre diguéssim, el que aquí seria Podem i el que seria Vox, no sé si seria el mateix. Bueno, no ben bé, potser.
Estamos más o menos por ahí.
El Cinque Stelle, 5 estrelles, fundat per Beppe Grillo, i la Lliga, un partit de dretes, clarament, no? Llavors, després va canviar les aliances, va quedar fora 5 estrelles, però el primer ministre és el mateix, és a dir, que anem camí de completar una legislatura amb el mateix primer ministre.
Sí, sí, no, este señor, que era un professor d'universitat, que no tenia nada que ver con la política, pràcticament, o sea, parece, yo lo veo que se está portando decentemente bien, o sea, está siendo el mejor posible. Entonces,
un primer ministre, diguéssim,
sí,
neutral entre
sí,
les dues forces.
No hace daño, ¿me entiendes? Tanto, sí.
Antes de definirlo neutral, y no es que me caiga especialmente mal, però el que s'ha de dir és que el tipus de política del Conte 1 i del Conte 2 és força diferent. O sigui, la coherència política d'aquest home, només per això cal posar-la en entredit. I de totes maneres, voldria recordar una altra cosa que em sembla més important. A Itàlia hi ha una llei per la qual els diputats tenen els drets vitalicis si arriben a la meitat de la legislatura. O sigui, com que són 5 anys, si arriben a 2 anys, 6 mesos i un dia, ja tenen els drets per tota la vida. I són uns drets que aquests sí que són un abús vergonyós, perquè hi ha molta gent que no hi arriba amb les pensions i aquesta gent té, em sembla, com a mínim 12.000 euros mensuals per tot, vitalicis. Per això és evident que no caurà cap legislatura abans de 2 anys, 6 mesos i un dia. Però això és una vergonya més del sistema polític. No és que sigui un gran mèrit del Partit Democràtic o del movimento del 5 Stelle d'aversi posat d'acord per fer una política que no existeix, a més, perquè no tenen una posició política clara ni en política exterior, ens estan donant bastonades per totes parts, per exemple a Líbia, ni en política interna, a nivell econòmic ho estan fent massa bé.
Sí, pero se ha intentado eliminar los vitalicios, pero es la Corte Constitucional que se ha proclamado en contra, y los jueces sobre todo, porque estas eran las primeras personas que estaban tocadas.
Clar, això de la pensió vitalícia em sembla que és important, que ho diu Giorgio Cevallard, però és important perquè també ho tenim aquí, també ho tenim aquí, això de les pensions vitalícies.
Escandaloso, los vitalicios.
Bé, en tot cas, no sé si podia haver-hi aquí algun tipus de pacte europeu perquè això no existís, no sé. Ho veu enviable, senyor Cevallard, per exemple?
Molt difícil. Europa encara no és una Europa política. Només ara ha donat un senyal de vida que no fos oprimir els més pobres i el sur amb la crisi del Covid, perquè portem 10 anys amb una política econòmica vergonyosa europea. El que hem fet amb Grècia no té nom. Ells en tenen les seves culpes, evidentment, però vull dir, no es pot tractar així un país i privilegiar sempre els més forts.
En el cas de Grècia es refereix a l'antiga crisi i al rescat de Grècia, no? La crisi econòmica de fa uns anys.
Grècia, que encara no ha acabat, vull dir, Grècia ha fet un pas enrere del 30% del producte interior brut, lordo, i li costarà dècades recuperar-ho. Vull dir, sí. Europa no ha demostrat una unitat. Ara, una mica més amb el Covid, una mica més, perquè hi ha hagut, encara amb les dificultats, però manca un projecte polític. Europa està com sense projecte polític, no? I només hi falten després problemes com el Brexit, amb aquest altre populista que està jugant a la ruleta russa.
Sí.
És un bluff, segurament és un bluff, però vull dir, aquest home és irresponsable i pot acabar malament, perquè després vindrà, no tindrem temps, no voldran fer una altra pròrroga i la cosa acabarà malament amb el que representa per al problema d'Irlanda.
Sí.
Pau a Irlanda del Nord, això és una vergonya.
Sí. Bé, ho hem d'anar deixant. Moltes gràcies, Giorgio Chevalard, per la seva participació avui en el Mirador de l'Actualitat, parlant d'Itàlia. Tornarem a referir-nos-hi perquè indirectament i de manera propera ens afecta el que passi a Itàlia, on, per cert, la pandèmia està bastant, no diré superada, però controlada, no? Senyor Contento?
Controlada és aquí a Espanya, però aquí s'ha parlat, més ben dit, s'ha tapat. Portem un any, un mes i mig, que el baricentre és Madrid, i parlaven de villatripes d'arriba i villatripes d'abajo. I ara, finalment, com que no ho poden tapar, per fer a veure que fan alguna cosa, tapen la meitat. Això no serveix de res.
No, ja l'entenem. Ja. Com dèiem...
Soc un diputat, s'ha entès, això sí, no?
Gràcies, senyor Giorgio Chevalard, per haver-nos acompanyat aquesta estona, i fins una altra. Una abraçada.
Una abraçada.
I última intervenció, si vol, senyor Luigi Contento, sobre la pandèmia a Itàlia, a banda del que hem dit de Madrid, que ara
bueno,
no toca.
No, la pandèmia a Itàlia està bastant controlada perquè l'estat d'alarma s'ha prolongat molt més que en Espanya. Aquí el problema és que cada comunitat ha querido salir més pronto que les altres, quan no estaven participant.